sona molt bé per ser ell, eh? M'estranya. L'Albert ha anat a buscar, perquè li he dit, vés a buscar Enrico Caruso. De per què? Perquè fa 100 anys que va morir. Va morir d'una manera... Estava cantant, va començar a escopir sang, un desastre. Però vaja, el primer tenor mediàtic de la història, que va morir ara fa 100 anys. L'època d'Hipólito Lázaro, de l'època dels primers grans tenors del segle XX, centenari d'Enrico Caruso, però aquest 1921, des del punt de vista de l'àmbit internacional, hi ha centenaris importants, eh? Pels antivacunes. Aquest va pels antivacunes perquè farà 100 anys, per exemple, del descobriment de la insulina. Què farien els diabètics sense la insulina? Doncs fa 100 anys del descobriment de la insulina. O el centenari del naixement de Luis García Berlanga o de Fernando Fernán Gómez, per exemple. O, si arriba, perquè només cal que arribi el 10 de juny, el marit de la reina d'Anglaterra, Felip d'Edimburg, farà 100 anys. Farà 100 anys. Ara ja no condueix, però fins fa 4 dies encara conduïa. Va tenir una pinya amb el Range Rover i va dir, bé, prou, però 100 anys aquest 10 de juny. Roland Serra, bon dia, bona hora, bon any.
Hola, bon dia, Vicent, bon any.
A veure si és bo.
Sí, esperem.
Esperem.
Esperem, si més no, bueno, que sigui una mica més lleuger, no te'n faixo.
Exacte, amb això em sembla que ja en tindríem prou, perquè hi ha algunes efemèrides que...
Sí.
Vaja, que fan goig o farien goig de poder celebrar aquest 2021, eh?
Sí.
Per on vols començar, Roland?
Mira, comencem per la més antiga que he trobat, que és de fa 450 anys.
Vinga.
450 anys, és a dir, el 1571, Nicolau de Credença elaborava el seu mapa sobre les possessions de la Pia Almoina al Garraf. Aquest va ser el primer mapa, perquè després n'hi va haver un altre fet per un nebot net seu que es va fer el 1586 i que els dos mapes són segurament les mostres més antigues que es conserven de cartografia local a Catalunya.
D'acord.
I que avui dia es poden consultar a l'arxiu capitular de la Catedral de Barcelona. Aquesta seria... La més antiga que hem trobat documentada sobre els Credença i sobre els mapes, el grup d'estudis sitgetans ja va publicar fa anys un quadern i un llibre.
O sigui, fa 450 anys del mapa de Nicolau de Credença.
Del Nicolau de Credença. A veure, després ja passaríem a dates més properes, però bueno, també ens remuntem al segle XIX, o sigui, fa 125 anys, és a dir, el 1896, va haver una efemèride importantíssima, que va ser que van arribar les primeres palmeres que es van plantar al Passeig de la Ribera.
Vinga.
125 anys. Van arribar el 12 de juny, però tot va començar el mes anterior, quan es va decidir el consistori plantar aquesta partida de palmeres, i llavors l'alcalde Miquel Ribes i el secretari Bonaventura Julià van marxar a Elx a encarregar-les, i el 10 de juny, procedent d'Elx, va arribar un pailabot que es deia Iris amb un carregament de 50 palmeres, el 12 de juny van ser plantades al passeig. I el 5 de setembre del mateix any, 1896, va arribar una segona remesa de palmeres que també procedien d'Elx. Aleshores, aquesta potser seria la més important, però bueno, una altra prou important és que al febrer del 1896 es va inaugurar la pastisseria Massó. Per tant, farà 125 anys.
Caram!
D'existència, que ja són anys. Que ja són anys. A l'11 de febrer del 1896, un meteorit queia al massís del Garraf, que també ens sembla en un número de la xarmada, se'n parla, i bueno, que està prou documentat. També es va construir el 1896 l'escala que des de la Torreta baixa a la platja de Sant Sebastià.
O sigui que aquesta escala que ara ja comença a estar, bé, ara de fa temps, amb alguns candaus.
Sí, exacte.
Aquesta escala té 125 anys.
Té 125 anys. I finalment, el 7 d'agost de fa 125 anys, es complirà l'efemèride de que l'Ajuntament, presidit per Miquel Ribas, va acordar donar el nom del pont Domènech al pont de la Bassa Rodona.
Perfecte. O sigui que el pont Domènech també fa 125 anys,
Exacte. Bueno, no, el pont no.
No, a la denominació del pont.
A la denominació del pont, exactament. Després ja passaríem a les efemèrides de fa 100 anys, que no n'hi ha gaires. La més important és que el 17 de juliol, les autoritats municipals i bona part dels ciutadans de Sitges es van manifestar davant del Palau Maricel per tributar un homenatge popular a Charles Deering, perquè aleshores ja corria la brama de que en Deering abandonaria Sitges. I aleshores, doncs, amb aquest homenatge popular es va voler evitar que el yanqui, el nord-americà, abandonés la vila. Però
de poc els hi va servir,
No els hi va servir, perquè el setembre següent, o sigui, al cap de dos mesos, doncs en Deering se n'anà i s'endugué amb ell les magnífiques col·leccions aplegades a Maricel. Recordo que el Ramon Planes recordava la corrua de camions enfilant ocares al passeig Balmins, la pujada als Balmins per marxar cap a Barcelona carregats d'obres d'art.
Com recordava Isabel Coll, tot plegat, al final, per desavinences evidents amb Miquel Utrillo.
Exacte.
I sobretot amb la forma de gestionar el patrimoni.
Exacte.
Que Utrillo va tenir de tot el que és l'encàrrec inicial de Charles Deering, que li comprés peces d'art per anar vestint-ho a Maricel.
Exacte. El 1924 va fer un intent de tornar a Sitges, però quan ja arribava amb el vaixell, em sembla que era a La Corunya, no es va trobar bé i ja no va passar d'aquí. Ja va tornar directament als Estats Units i finalment l'any 1927 doncs, es va morir. Després, el 1921 va tenir també, o sigui, fa 100 anys, que esclar que ara vull dir, el coneixem per fotografies, però tal i com estan ara els Jardins del Retiro, costa d'imaginar com el Josep Vidal, l'artista, va convertir els jardins en un bonic saló d'estiu. Es van enderrocar algunes construccions que l'incendi de 1916 havia respectat i es va construir una gran pista ovalada que feia 18 metres de llargada per 14 d'amplada i va envoltar d'un conjunt de petits obeliscs que tenien plantes enfiladisses i flors aromàtiques, eren coronats amb gerros, ho van circundar tot d'arbres i petits salts d'aigua que van ser convenientment il·luminats. O sigui que l'any 1921 els jardins del Retiro ja tenien petits salts d'aigua convenientment il·luminats. Llavors,
aquells jardins, Roland, van ser els que es van mantenir més o menys fins a les obres del pàrquing,
Diguem que sí, que a grans trets, després doncs es van fer els arcs famosos aquells.
Exacte.
I tot això, però bueno, vull dir, es van conservar i a partir d'aquí es van anar a fer afegitons, com el Discobo, els anys 60...
No pensava en altra cosa, sí. perquè entre els misteris... Sí. Entre els misteris de Sitges hi ha, la desaparició del bus del doctor Benaprés de l'hospital, que no es va trobar mai més, per exemple, o el discòbol del Retiro, que no s'ha trobat mai més.
No, el cert és que no, i només en podem gaudir a través de les fotografies, perquè aquell discòbol vermellós...
Exacte, perquè almenys com el recordem, vaja...
Sí, vull dir, era tot curiós.
Mira, recordem el discòbol i aquell pessebre del Retiro.
També.
Amb aquell ase que no parava de donar voltes.
També, sí, al voltant de la cínia.
Al voltant de la cínia, sí senyor. Sí. Ai, en fi, és igual, que ens fem grans.
Aleshores la Junta del Retiro per celebrar aquesta primera gran transformació als jardins, doncs va programar un seguit d'actes que van durar del 23 al 29 de juny, i es van fer balls, sessions de cinema, representacions teatrals i focs artificials. Una altra anècdota de fa 100 anys, pels més grans les recordaran, és que a finals d'any, el 26 de novembre, s'inaugurava al carrer Sant Francesc la Casa de les Vetlladores. Que ja ningú se'n recorda,
no.
Les Vetlladores. Vull dir, és a dir, perquè ens fem una idea d'aquestes monges vetlladores que se les cridava per cuidar malalts, està on ara hi ha...
L'administració de loteria, més o menys?
Ah, exactament, l'oficina de loteria del carrer Sant Francesc. Allà hi ha d'allò. I d'una inauguració ja en passem a una altra, però de l'any 1946, és a dir, fa 75 anys, el 6 de gener, o sigui que ja farà 75 anys que es va inaugurar al carrer de Sant Pau l'oficina del Fomento del Turismo, que va ser la continuadora de tot el que havia endegat als anys 20 i 30 la Societat d'Atracció de Forasters de Sitges. O sigui, l'oficina del Foment del Turisme es va inaugurar al carrer de Sant Pau, ara farà 75 anys.
Uh-huh.
El 19 de maig, de fa 75 anys, doncs se celebrarà l'efemèride que el músic Antoni Català va ser objecte d'un gran homenatge a Sitges, en el qual van intervenir la Coral Barcelona, i la Copla La Principal de la Bisbal. Després, potser el més important, més que res, perquè hi ha... encara existeix, és que el 25 d'agost farà 75 anys que es va inaugurar l'estadi municipal de futbol d'Aiguadols. O sigui, el camp farà 75 anys el 25 d'agost. El 21 de setembre farà 75 anys, el 21 de setembre de l'any 46, que Hipòlit Lázaro cantava el Retiro, La Bohème de Puccini, ara que posaves...
Enrico Caruso.
Exacte. I el 15 de desembre, una fita important, perquè va recuperar en certa manera va començar a endegar i sortir d'aquella misèria cultural que hi havia hagut durant el que portaven de postguerra. El 15 de desembre del 46 es compliran 75 anys que es va celebrar el patronat un certamen literari convocat per la Joventut d'Acció Catòlica i en el qual mossèn Antoni Batlle actuà de mantenidor. Fins aquí les de fa 75 anys. Fa 50 anys, a l'any 71, el 24 de setembre es presentava en públic la Coral del Patronat sota la direcció de mossèn Ramon Català. O sigui, ja fa 50 anys.
De la Coral del Patronat,
De la Coral del Patronat, Es va presentar el 24 de setembre del 71. I el 12 de setembre del 71 farà 50 anys que es va retre un homenatge a Artur Carbonell, al Casino Prado, amb motiu d'haver-li estat concedida la medalla al mèrit de l'Institut del Teatre. I poca, res més així destacable de l'any 71. De l'any 96, de fa 25 anys, en tenim unes quantes més, és que a l'agost l'Ajuntament arribava un acord amb els promotors de l'urbanització Parc de Mar que van acceptar assumir el cost de l'arranjament dels jardins de Terramar. I ja després, doncs, em sembla que va ser al cap d'un any, no sé, va ser el 97 o el 98, que ja es van tornar a obrir al públic. I a inicis de setembre, també farà 25 anys, inicis de setembre del 96, que el notari Lluís Jou era nomenat director general de Política Lingüística de la Generalitat. També farà 25 anys la revista La Xarmada. El 21 de setembre del 96 es va presentar al Corral de la Vila el primer número de La Xarmada. Després, una efemèride que alguns recordaran molt, que el 24 d'octubre del 1996 s'emetia per TV3 el primer capítol de la sèrie
Sitges. Encara ens sembla que tenim a nosaltres en Pingüí parlant-nos de la sèrie Sitges, mare de Déu.
Sí,
la poden trobar tota al web de TV3 i busquen Sitges, hi ha tota la sèrie,
Sí.
25 anys ja.
25 anys ja. I 25 anys també que el 26 de desembre farà que s'inaugurava el nou parc del Vinyet. El nou parc del Vinyet o els jardins del Vinyet, com se'n vulgui dir. Aleshores, de fa 10 anys, doncs en tenim bastantes. De fa 10 anys, que algunes dius, ostres, ja han passat 10 anys. Doncs mira, el 30 de gener farà 10 anys que es van inaugurar les noves instal·lacions del Centre d'Art Contemporani, situades a l'antic Mercat del Peix i a la primera planta de Can Mec, a càrrec de la Fundació Stamford. I el 16 d'abril, doncs, farà 10 anys que es va inaugurar la primera exposició de la col·lecció permanent de la Fundació. El 3 de febrer farà 10 anys que va aparèixer una bomba de la Guerra Civil a la vinya de l'Hospital de Sant Joan, que també us en recordareu.
Oh, i tant.
Que van venir els artífics.
Exacte.
Se la van emportar amb una pedrera i allà la van fer esclatar, perquè vull dir, encara tenia l'espoleta. També va ser entre el febrer i quasi finals d'any, primer la Fiscalia va arxivar les diligències d'investigació contra la reforma als museus que s'havien obert per una denúncia de la plataforma SOS Sitges. Uns mesos més tard, recordareu també que es van aturar parcialment, primer i després totalment, les obres de remodelació als museus de Sitges. I finalment, cap a finals d'any, es va acordar que el nou projecte als museus conservés la façana marítima original.
10 anys hi han passat, eh?
10 anys, al vent del cau.
10 anys del vent del cau, sí senyor. Mare de Déu, allò també va ser de por.
Sí. Després...
També va ser de por, entre altres coses, perquè recordem la presentació al Saló d'Or de Maricel del projecte.
Sí, que va ser a finals de l'any anterior.
En Josep Emili Hernández Cros, que va presentar el projecte, que va haver tota una discutida del públic, que es va desmaiar Jordi Serra.
Sí.
En Rita Marzó demanant a veure si hi havia un metge. Exacte, sí. Vull dir, tot això va passar arran dels museus.
Me'n recordo.
Oi.
Sí. Aleshores, entre finals de març i principis d'abril, la Regidoria de Cultura, en col·laboració amb la Federació de Comerciants, endegava la col·lecció de cromos i havia una vegada Sitges.
Sí.
Que va ser una iniciativa inèdita i que va tenir força ressò a la vila. L'últim pel Sant Jordi es va entregar a l'últim cromo, allà a l'estant on estava el Quico Rovira i servidor.
Exacte.
Que ens vam fer un far, em sembla que mai a la vida he signat...
Tants llibres.
tants llibres com aquella vegada. A l'abril farà 10 anys que va tenir lloc la primera edició del Sitges Tapa-Tapa.
10 anys ja. També.
10 anys del Sitges Tapa-Tapa, que es van servir 15.000 racions, que bueno, després el nombre aquest s'ha superat. A l'abril també farà 10 anys que la Generalitat va atorgar la Creu de Sant Jordi i l'Eco de Sitges pels seus 125 anys de vida.
Sí, i aquest any, i fiquem aquí una efemèride d'aquelles també per recordar, el centenari del naixement d'en Josep de l'Eco.
Ah, mira, és veritat.
1921,
veus, aquesta no la tenia...
Sí, que m'ho has posat molt bé. Bé, hi ha dos centenaris, el naixement d'en Josep de l'Eco i el naixement d'en Bruno.
Sí.
També, sí. El 1921. Va, però ara hem aprofitat aquest desè aniversari de la Creu de Sant Jordi,
sí,
a l'Eco de Sitges, per encaixar.
Sí.
100 anys del naixement d'en Josep de l'Eco, de l'enyoradíssim, sí, i estimadíssim Josep de l'Eco.
Sí, molt bé, sí, sí, és veritat, veus? Com s'escapen.
O és que enmig de tantes coses, com no vols?
Sí, sí. La veritat és que sí. Aleshores, també, entre l'abril i el maig, l'orgue del Vinyet va tornar a sonar després de que es restaurés a partir de la subscripció popular que es va fer, i després també es va restaurar la creu que hi havia dalt de tot del campanar. I la sirena, també, per aquestes dates, va tornar a les escales de la punta d'on havia marxat l'any 1980. O sigui que després de, doncs mira, 90, 2000, després de 31 anys d'haver marxat de la punta, la sirena tornava a les escales de la punta. 22 de maig, eleccions municipals, segur que te'n recordes.
Caram!
Em sembla que va ser la primera vegada que es van presentar tantes candidatures. 11 candidatures es van presentar. Però,
jo diria, però, eleccions municipals el 95.
Ah.
95, segur. Perquè van ser les primeres eleccions municipals que va guanyar en Pere Junyent. Que va acabar sent alcalde en Pere Junyent. 1995, 99, 99, 2003, 2003, Jordi Baiget, Jordi Baiget, 2003, 2007, 2007, 2011, 2011,
exacte,
Miquel Forns, i
exacte,
suma i sigue fins 2019, doncs, Aurora Carbonell.
Sí, el PSC en va tenir 7, Convergència 6, PP 3, Horitzó 2, la gran sorpresa va ser el Sitges Grup Independent, amb 2, i la CUP, que es va estrenar també a l'Ajuntament de Sitges.
Això mateix, fa 10 anys en aquest cas.
Exacte, com tothom recordarà, setmanes després, Miquel Forns, com tu molt bé has dit, esdevenia alcalde, amb el suport de PP, Nou Horitzó i Sitges Grup.
Exacte. Jo m'he fet ara aquí un limo als 25 anys, no,
sí.
10 anys de les eleccions del 2011,
sí,
que varen, en aquest sentit, canviar l'alcaldia. I van ser les primeres,
exacte,
amb aquell discurs de Miquel Forns de la bicicleta,
sí,
de que cal continuar, i amb la bicicleta mai deixar de pedalar, etcètera, etcètera,
sí,
i després va venir la crisi que va venir, i tot aquell, sí, sidral.
Bé, en fi. Sí.
Oi.
Sí, exacte.
Bé, per sidrals sí. N'hi ha molts, des del punt de vista de les municipals.
Hombre, i tant si n'hi ha, però... Però aquest va ser...
Aquest...
Clar, i la despedida de... I la despedida d'allò, com es diu, d'en Jordi Baiget.
Sí.
De la vida.
I tant, pública. I tant. Encara recordem aquella nit electoral a la seu del PSC.
Sí.
Que em sembla que havia en Joan a la plaça de l'hospital, i el camió de les escombraries que passava per allà.
Sí.
I només quedava Elisabet Pérez per fer unes declaracions aquella nit.
Sí,
però bé...
Va haver una foragitada general.
Oh, i tant. La darrera nit de Pere Junyent també va ser una nit trista, però,
També.
Perquè
també,
només estava ell sol i la seva esposa a la seu del carrer Sant Bartomeu.
Sí.
Bé, les nits electorals que no van bé són fatals.
Sí,
i les que van bé ja ho saben. Això, la CUP és fosca, no la vol ningú, i quan les coses van bé, les medalles són per tothom.
Exacte.
Hem d'anar acabant, Roland. En què podem acabar?
Mira, només destacaria que per la festa major, la gran novetat va ser la presència del drac de Sitges, de color blau.
Sí, senyor, 10 anys ja.
Sí, 10 anys. Restaurat per Pep Pasqual. I a l'octubre farà 10 anys de la mort del gran Janio Martí.
Home, 10 anys també. Mare de Déu. En Pep Pasqual, que deia que la seva filla no li havia agradat gens el drac restaurat.
Senyor. Doncs aquí ho deixaríem.
Roland, gràcies.
A
bon any.
Com sempre.
I a veure si podem tenir ocasió també de retrobar en Roland a l'estudi, a veure si les coses es posen una miqueta en ordre.
A veure.
Aquest és el desig. Roland, bon any per tu també.
Bon any, una abraçada.
Gràcies, adéu-siau.